Molt bones, benvingut al Coneix Món, el programa de ràdio L'Hospitalet que et porta a fer un tomb pel planeta. Cada vegada que ens escoltes al llarg d'aquest estiu marxem cap a un país per fer un viatge que serà transformador, illes sostenibles, experiències en brigades, comunitats rurals, cooperatives, camps de treball, estades solidàries... En definitiva, tot el que es pugui fer anant a buscar un contingut social i sobretot amb un somriure als llavis i amb els sentits ben d'espera, amb passió per aprendre. Comença doncs aquest espai que us ofereix una mirada estricta, estrictament humana. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz a la producció, serà part de la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Parlant de la tècnica, et recordo que ens pots escoltar al 96.3 de la FM, per internet i per la TDT. Per cert, hola Laia.
Hola Pau.
Escolta, com es pot fer per seguir en imatges l'experiència que tractarem avui?
Molt, molt fàcilment. Entrant a la web coneixmon.org i a l'apartat Web Ràdio s'hi poden trobar tots els programes i fotografies dels països que ja hem visitat fins avui mateix.
Va, doncs, si tens un ordinador a prop, busca coneixmon.org i navega amb nosaltres per aquesta experiència, que avui ens porta cap a...
Hola, Pau, hola, Laia.
Hola, la Sara ja somriu. Va, dona'ns una pisteta musical de cap on anem avui.
Doncs et presentaré a Laves, una típica peça procedent de la regió on anem avui. Un estil de música extès per tot el país, sobretot al nord, i un so tradicional perquè, entre d'altres llocs, s'escolta majoritàriament a casaments, festes, mercats i cafeteries. Sona el Xavi.
Anem cap al Marroc.
Molt bé, doncs anem-hi, anem-hi. Això va el programa d'avui. Marroc. Primer ens aproximarem a aquest indret de la mà de l'organització no lucrativa Servei Civil Internacional, l'SSI, si llegim el seu acrònim, que hi organitza programes de voluntariat. I després parlarem amb una persona que va participar-hi, el Xavier Siles. Ah, i acabarem explicant-vos un conte de la regió. Però abans necessitem fer 5 cèntims del que sabem d'aquell país, per tant, li fem la radiografia. Laia, digue'ns com es diu aquest estat.
Regne del Marroc.
Mira, sona ben medieval i tot això. Sí. Quins són els seus mandataris?
El rei és en Mohamed VI i el primer ministre, l'Abbas El Fassi.
La seva capital?
Rabat és la capital del Marroc amb 1.600.000 habitants i la segona ciutat més poblada del país, després de Casablanca, que compta amb 5 milions d'habitants.
Sona molt a pel·lícula, això, de Casablanca. Mm. Quina és la llengua oficial?
L'àrab clàssic i el francès són les llengües oficials, però també existeixen llengües no oficials, i no per això menys importants, que són l'àrab, en el seu dialecte marroquí, el bereber, que el parla, atenció, un 40% de la població,
Déu-n'hi-do,
i el castellà.
El castellà, m'imagino que, perquè en teu car una mica a prop, explica'ns on està ben bé.
Doncs el Marroc és un país del nord-est d'Àfrica, al nord limita amb la mar Mediterrània, a l'oest amb l'Atlàntic, a l'est amb Algèria i al sud amb el Sàhara Occidental, territori sota ocupació marroquena.
I tot això, com de gran podríem dir que és?
446.000 quilòmetres quadrats.
Que seria un equivalent, sisplau, perquè si no queda igual.
Mira, si multipliques 14 vegades l'extensió de Catalunya.
D'acord.
Imagina't.
Quin clima hi fa al Marroc, Laia?
A veure, tenint en compte l'extensió geogràfica, hi ha una mica de tot. Uh-huh. A la zona del nord podem parlar de clima mediterrani, a sí, la costa oest clima atlàntic, mentre que a l'interior del país hi ha zones amb clima continental. La regió del sud, però, és la que a l'estiu presenta temperatures més extremes, on sovint superen els 40 graus.
Caloreta, caloreta.
Sí.
I a veure, quanta gent viu al Marroc?
Doncs és el tercer país àrab més poblat, després d'Egipte i Sudan, i hi viuen 31 milions de persones.
I tota aquesta molta gent, quina religió sol professar?
L'islam és la religió majoritària de tot el país, arribant a un 98,3%. Deixa'm dir-te, però, que el fet peculiar, i si heu anat mai al Marroc, entendreu per què, és que la Casa Reial Marroquina, que els ha governat des del segle XVII, basa la seva legitimitat del llinatge com a descendents del profeta Mahoma.
Caram, si ho tenen clar.
Així doncs, per la població marroquina creient, que és bàsicament tota, sí, la família reial té una rellevància, diguem-ne, especial.
I tota aquesta gent tan creient, en quina economia es mouen? Digue'ns quina moneda tenen, quines activitats, quins sectors principals.
Doncs la moneda és el dirham. El Marroc és la cinquena economia més gran d'Àfrica. L'agricultura és la principal activitat econòmica del país, encara que la primera font d'ingressos és la mineria de fosfats. N'és el tercer país productor mundial, després d'Estats Units i la Xina, i el primer a nivell d'exportacions. Cal destacar també com a font d'ingressos en el país les remeses dels emigrants marroquins a l'estranger i el turisme.
Abdelhakim Bormomane, nascut a Casablanca i conegut simplement com Hakim, és un cantant i compositor hispano-marroquí. La seva música podria definir-se com una barreja eclèctica de pop, flamenc i música tradicional àrab. En l'actualitat viu a Màlaga i un petit detall és que a la seva carrera musical Hakim ja ha tret gairebé 9 discos.
Xavier Siles, bona tarda.
Bona tarda.
Et vas arribar a sentir el Hakim per alguna banda a la teva estada al Marroc?
La veritat és que vaig sentir moltes coses, però no sabia, no en tenia ni idea de què eren. Tothom sonava molt igual i els nanos es tornaven bojos ballant aquella música i se sabien les lletres de memòria i se'n reien molt quan nosaltres intentàvem imitar les lletres, perquè no en teníem ni idea.
La pronúncia, aquestes coses, no?
Sí.
Dius que et sona igual, però t'agradava?
Home, era com estrany, per mi. Era una música... No, la veritat és que no, perquè escoltaven coses com molt comercials.
Sí.
Saps? Escoltaven música ara, però molt comercial. Molt de punxim, pintep, punxim, no sé, era com... En canvi, preferia quan escoltaven coses molt més tradicionals, m'agradava més.
Què et va fer decidir? A dir, vull acabar anant allà. Tu estaves amb la teva vida quotidiana i de sobte, al cap d'un temps, et trobes al Marroc. Com va anar aquest procés?
Pocs mesos abans em va agafar un rampell de que tenia ganes de fer alguna cosa en algun país i fer alguna cosa. Fer alguna cosa en el sentit de portar un granet de sorra, no? D'intentar ajudar. I em va agafar un atac, així, no? Vaig estar mirant i allò que mires... A veure Sud-Amèrica, a veure Sud-Àfrica, i mires els preus i saps que t'has de pagar tu el bitllet. I vaig dir, no, impossible. I aleshores una coneguda meva es veu que ella també havia tingut el mateix rampell i que li vaig compartir això i em va dir, jo me'n vaig al Marroc, que hi ha camps de treball allà i es fa això i l'altre. I clar, vaig pensar, per què m'he d'anar al Sudan o a Xile si al Marroc em costa 3 duros i puc fer el mateix, no cal anar-me'n molt lluny. I vaig decidir-me pel Marroc i em vaig posar en contacte amb l'SCI.
Que, de fet, aquesta amiga ja era qui anava a través de l'SCI o ella anava amb una altra entitat?
No ho recordo. Jo no recordo si també anava amb l'SCI. Potser sí. No ho recordo.
Dius, em va agafar el rampell. Té alguna causa, aquest rampell?
Home, eren moments personals que estava passant jo en aquell moment de trencament de moltes coses i anava una mica en relació amb trobar la meva veu.
I la vas trobar?
Home, la veu es va trobant, sí. Uh-huh. És un camí.
Et vas haver de preparar una formació abans d'anar-hi?
Sí, hi ha una formació específica pels camps de treball del sud i la vam fer a Girona. Cada any sé que fan la formació en algun lloc diferent i em vas trobar un munt de gent que anava a molts països diferents. Al Marroc em sembla que érem dues persones, només una noia i jo. I la formació va durar un dia, allà a Girona, i bé, va ser interessant.
Et van dir coses que t'esperaves una mica, o alguna cosa que dius, mira, sort que m'ho van advertir, perquè si no després allà...
Serveix bastant perquè et mentalitza molt del fet de que tu pots crear unes expectatives del que et pots trobar en un camp de treball i després te'n trobes altres coses. I bàsicament et mentalitza molt d'això, que has d'estar molt obert a adaptar-te al que et trobis allà i que també has d'estar molt obert a poder parlar allà dels inconvenients que trobes i de dialogar. Dialogar entre els voluntaris que et trobis i amb els organitzadors, no? I convocar reunions i dialogar molt. Llavors et mentalitzen molt d'això, que és un punt important.
Quin era l'objectiu d'anar allà al camp?
El meu camp de treball concret era deixar boniques les escoles, un parell d'escoles, col·legis, de l'interior de Marroc, no? Una part molt, molt desèrtica. I deixar boniques en el sentit d'arreglar els jardins, per una banda, i després pintar les façanes i decorar amb dibuixos les façanes. I a mi em va tocar més la part, com que soc dibuixant, doncs em va tocar més la part de decorar, no? De fer arbres i ocells i figures i animals i aquestes coses.
Però Xavi, algú que ens escolti diria, escolta'm, i què s'ha de dialogar amb això? Si tot deu ser la mar de fàcil, no, no hi ha dubte o no pot haver-hi disputa sobre aquest treball.
El diàleg no ve tant amb el treball que es fa, sinó amb la convivència. De que et trobes convivint amb gent de cultures diferents i et trobes que hi ha gent que menja unes hores, hi ha gent que menja unes altres, hi ha gent que menja unes coses, hi ha gent que menja unes altres coses, hi ha gent que discuteix per unes tonteries que a tu et semblen tonteries i per ells no, hi ha gent que no deixa dormir, et pots trobar que no tens unes condicions d'higiene que tu voldries, això, tot això, hi ha una llista llarguíssima de problemes que et pots trobar en un camp de treball.
Abans de parlar-los d'aquests temes de convivència que deies, explica'ns el teu viatge. Com arribes tu al camp de treball?
Doncs jo vaig agafar un avió des de Girona, vaig parar a Fes, que em quedava a prop, vaig passar-me un dia allà fent turisme i llavors vaig anar a buscar l'endemà un autocar preguntant, aviam, quin autocar va cap a Volmen i apren a pronunciar Volmen perquè hi ha un altre lloc que es diu Volmong o Volmang i depèn de què diguis, te n'envien a una altra punta del país.
I després torna des d'allà on havies d'anar.
Va, i troba-ho. I vaig pujar amb un autocar així corrents que em van dir, és aquell, corre, que és aquell. El vaig enganxar de justíssim, pujo i em trobo un noi amb motxilla que em comença a parlar en anglès i que al final resulta que és de Barcelona i és català també. I aquí vam arribar junts al camp.
Sí, que parlava bé l'anglès, no? Si no el vas clitxar...
Clar, per sort entenia molt bé l'anglès, perquè parlàvem accent català.
Doncs aquest compositor que ara presentaré sí que es pot pronunciar, és Metziani. No sé si el coneixes
no. O
no et sona. Doncs mira, sona així. Metziani en realitat és Mohamed Ziani, un cantant, compositor, multiinstrumentista i productor procedent del Rif al nord de Marroc. Actualment, un detall, és actiu musicalment aquí a Espanya. Escoltem-lo. I la cançó Pau, que no l'he dita, Inazen, del seu disc Faragil.
Inazen, una cosa moderna, però Xavi, no sé si això ja s'allunyaria una mica del comercial que no et mola o encara no estaria ben bé a les teves preferències.
No, aquest estil m'encanta, no només m'agrada, sinó que m'encanta, no? El que passa és que jo estava rodejat de nanos de 20 anys marroquins, de ciutat i tal. Llavors escoltaven doncs, el que escolta la gent d'aquesta edat, no? Més comercial. I no és que em desagradés, jo m'encantava sentir-los allà cantar la història, no? Però no era una música que jo...
No t'agradava la música, t'agradava veure'ls ells disfrutant-la,
clar,
no?
Això era el millor, veure com ells es comportaven com nens de 10 anys.
Escolta, ens parlaves abans de la vida quotidiana. Com era aquest dia a dia allà al Marroc?
El dia a dia era adaptar-se a un tempo molt diferent. Allà quan et diuen un moment, són, sempre has de multiplicar per 15 els moments, no? Quan et diuen d'aquí una hora has de comptar 5 hores i t'has d'anar adaptant a això, a que el tempo és diferent. Llavors, quan la gana atrapa és diferent, és difícil adaptar-te al tempo, però per altres aspectes està bé. És un canvi de xip que si vens d'una ciutat com Barcelona, per exemple, no? doncs és una bona teràpia, no? Adaptar-te al tempo. I per altra banda, el dia a dia allà era conviure amb molts nanos de 20 anys marroquins, de més o menys 20 anys. Perquè voluntaris estrangers en aquest camp érem 4, el català que t'he dit i jo, i dos i una parella d'italians. Així que estàvem totalment immersos en la joventut marroquí.
Precisament el Marroc ha sigut un dels llocs on també arran d'aquestes revoltes del món àrab la gent ha sortit al carrer, han demanat algunes reformes. Tu quan has vist aquestes notícies pel carrer de la gent que surt i en llocs on no es pot protestar gaire surt a demanar democràcia, què t'ha vingut al cap? De dir, ostres, mira, del que jo recordo de com eren ara, o al revés, de dir, pues no s'està explicant tot el que jo sí que em puc imaginar que estava passant. Com vius ara des de la distància les notícies sobre un lloc que on va ser-hi?
Mira, el que et puc dir és que parlar de política o de religió o del rei allà era molt, molt complicat. No, era un tema que no parlaven, perquè el rei és intocable. I algú s'atrevia així a dir-nos a nosaltres, en plan, a insultar-lo i a dir aquell és un desgraciat. Però en general, com a molt parlaven del que hi ha en el Corán i tot es basava allà. I llavors et deien, com que tu no l'has llegit, et deien, és que has de llegir-lo. I aquí s'acaba la conversa. Llavors, quan jo veig la gent que es revolta allà, veig gent que no són... que estic segur que són una minoria, per desgràcia. Però me n'alegro perquè és un principi. És un principi de canvi, no? I el que jo crec que és... que li queda molt camí per recórrer per arribar a fer un gran canvi, no? I bueno, bé, qualsevol petita passa és benvinguda.
M'he fixat per això que has dit els qui s'atrevien a criticar-lo. Això vol dir que els qui no en volen parlar o no en volen parlar malament és per por o al revés, perquè n'estan orgullosíssims i el volen defensar a capa i espasa.
No t'ho sabria dir, perquè hi havia molta ironia. Hi havia gent que, clar, com que estaven molt de broma, igual ho deien i hi havia l'ambigüitat que no saps si ho deien per enriure-se'n d'ells mateixos, de tu, o per fer la broma, no? Perquè també deien coses com... feien broma dient anem-nos-en de putes. I tu penses, ho diuen en sèrio o no? I després sí, vam veure que no, que era broma, no? Perquè és que no ho saps si ho deien en sèrio o en broma. I tu penses, ui, no sé, igual és la seva cultura que ho fan, això. I en l'aspecte de política, ja t'ho asseguro, que és que era molt ambigu, que no saps realment si criticaven per criticar en sèrio o ho feien en broma, en plan, és un tabú i no m'atreveixo a dir-ho, això. No t'ho sabria respondre.
Això que expliques té a veure una mica amb la distància aquesta cultural de ser de fora, no? De dir, és que no vaig acabar de pillar per on anaven.
Sí, això és important el que dius. La dificultat d'entendre's, per mi, allà era molt elevada, perquè jo bàsicament parlo anglès, a part de català i castellà. I ells, hi havia potser dos dels joves que parlaven bastant anglès, però en general no. Era molt, molt dificultós poder parlar en anglès amb ells. I ells parlaven la majoria francès, però un francès que ni la gent que sap francès els entén. Ni els francesos, que jo l'altre dia parlava amb uns francesos que havien estat al Marroc i que m'explicaven que no els entenien. Llavors és un francès que és molt difícil d'entendre. I per això et dic que això mateix pot ser la causa de molts malentesos, de que costava molt arribar a tenir una conversa per parlar d'algú profund. Havies d'invertir 3 hores per arribar a algun lloc. I llavors et quedaves amb ganes de poder aprofundir molt més.
I en canvi, en les coses de vida quotidiana, en el treball manual que tu havies anat a fer amb la teva tasca de dibuixant allà, això anava més fluid? O també et costava, ostres, que fins que no entenguin que el que els hi proposo fer aquí és això, et pot passar una hora també?
Sí, fluid, em sembla que no hi havia res que anés fluid, eh? Sincerament. El tema és que jo no havia de coordinar res allà, no? El tema és que no hi havia una coordinació de feina allà. I amb aquest aspecte també potser una mica concepte marroquí, no? Que el que vaig veure és que una mica és anem fent a veure què passa. És una mica la filosofia marroquina del tempo aquest. Anem fent a veure què passa, a veure què passa. I nosaltres estem molt acostumats, sobretot els catalans, molt organitzats, no? Anem a fer això i l'altre, i després pleguem, i tot molt, molt ben organitzat, no? És la paraula. I no, ja el Marroc i organització són paraules bastant contradictòries. Aleshores, era allò, sí, on estan els pinzells? Hi ha pinzells? On està la pintura? Què hem de fer? On podem pintar, aquí o allà? I quan ho preguntaves al que representava, que era el responsable, deia, no sé, tu mateix, el que vulguis tu. Tot estava bé. Al final, acabaves prenent iniciatives, tu. I acabaves tu dirigint a la gent. I clar, els 4 voluntaris, els italians, els 2 catalans, semblava que fóssim els que coordinàvem allà al final, perquè no, si no preníem iniciatives, ningú les prenia.
Ho dones per bo igualment? Per això, escolta'm, és una altra manera de funcionar.
Sí, l'experiència és brutal. O sigui, per molt que diguis, allò era un caos, aprens del caos. L'experiència per mi va ser brutal, brutal.
No sé si comparteix aquesta filosofia del Marroc de la que parlaves, però en fi, es deia, es diu Hindi Sahara, i això que sona Imic Simic.
Imic Simic, afus, hufus, وينو ايران فتو ايميكسيمي افوس حفوس وينو ايران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown town town and come downtown town town I'll spend money and time lose friends and cry more than a child I will come downtown to you now downtown to you now.
La Hindi Sahara, més sons del Marroc que potser no us esperàveu, però que també és el Marroc. Xavi, aquesta música els agradaria als nanos d'aquells de 20 anys amb els que tu estaves?
Doncs no ho sé.
Els hauríem
no
de preguntar.
Potser ho escoltarien una estona i després dirien, va, una cosa més animada, perquè estaven... És a dir, el que et puc assegurar és que la música estava constantment. Tenien els seus mòbils o el que sigui, sempre estaven amb la música. Estaven allà amb les palmes i tot el dia cantant. I eren coses superalegres. I això era com... Es contagiava un ambient de bon rotllo, d'alegria, de festivitat. La música i la festivitat. Era un constant, la música.
Creus que són com els nanos d'aquí, de 20 anys, els d'allà?
No. És un no rotund. Jo vaig trobar que tenen una innocència especial i com t'ho diria? El sentit del ridícul, els nanos d'aquí, de 20 anys, de 15 a 20 anys, crec que desenvolupen un sentit de la vergüenza ajena, en català és vergonya ajena, no?
O sigui, la vergonya aliena, però ja no la pròpia, sinó l'aliena de la gent que t'envolta.
Sí, aquí tenim, en la nostra cultura, tenim molta vergonya i del ridícul, el sentit del ridícul, val? I sobretot, amb una edat així, teenager i cap als 20, és allò que es fan els durs i que volen fer-se els homes i tal, no sé què, i no em facis fer el ridícul i tal. I aquests nanos de 20 anys, era meravellós veure com jugaven com amb tota la innocència i es comportaven com veritables criatures moltes vegades. I de la mateixa manera s'enfadaven com nens i es picaven per tonteries, però després també reien i reien amb xurrades, no sé, amb petites bromes, reien moltíssim, amb una innocència que era meravellós. Després també ja no és propi dels nanos, en general tots els homes allà es toquen molt, no?
Sí.
Es toquen molt, això ja, bueno, és arxiconegut, em sembla, això, no? S'agafen de la mà, s'abracen molt, s'assemblen una sobre l'altra, i és com és una mica xocant per
nosaltres. Tu aquí ho atribuiries a un ritme de que hi ha una relació més profunda ja, no?, que l'amistat, quan veus persones del mateix sexe que es toquen. En canvi, crec que la relació d'home-dona pública, com a mínim, no hi ha tant de contacte.
Allà, no, gens. Allà, això, amb aquest aspecte, per mi és hi ha un clar masclisme, no? Perquè el tracte amb les dones és molt diferent, no? És molt... És dur, és estrany per nosaltres. Però a una dona no l'abraces, no li dones dos petons, ni boig. És molt estrany. No va una noia sola amb un noi pel carrer si és que no és el seu marit. Jo me recordo una vegada vaig passejar amb dues noies que eren bastant modernetes de ciutat i em venien els nens del poble i li preguntaven si jo era el germà d'ella o alguna cosa així, perquè era, no pot ser unes noies solteres passejant amb un home, no? També et parlo de que jo estava al poble, estava a molt interior. Jo m'imagino que en una ciutat com Rabat, a la capital, també ha de haver molta joventut ja molt més moderna, molt més occidentalitzada, en el sentit de molt més alliberada, i les noies que van amb faldes i vesteixen com aquí. Però jo també et parlo del sector molt més tradicional i més d'interior i de poble, no? I ja et dic, o sigui, dir-te que en el camp tot eren nois, noies que surtin, que deixin la família, se'n vagin soles a fer un camp de treball, a trobar-se amb més nanos, no, les noies a casa tancadetes.
Xavi, llavors es va acabar l'estada, vas a poder acabar el que és la feina de l'escola o va quedar alguna cosa?
No, la sensació és d'inacabada la feina, i és més, em sembla que vam acabar el camp de treball un dia abans del previst, perquè ja no donava més de si, estàvem tots així una mica que ja volíem marxar una mica, malauradament, i la sensació de que hi havia, realment hi havia un home allà que es va encarregar d'acabar de pintar-ho tot, no? Que no ens havien acabat de cedir a les nostres mans la responsabilitat d'acabar la feina ben feta, i això em sap una mica de greu. Per altra banda, va ser molt guapa l'acabada, molt xulo, perquè hi havia 4 o 5 nanos que eren de Rabat, de la capital, i ens van convidar, en el Sergi i a mi, els dos catalans, ens van convidar a passar un parell de dies a Rabat. Així que vam marxar amb ells i vam estar a les seves cases dormint cada dia en una casa diferent, i ens van ensenyar a Rabat i va ser meravellós.
Escolta, i un cop tornes aquí, hi ha alguna tasca que continua? T'impliques d'alguna manera o penses, haig d'explicar això?
Jo vaig fer un munt de fotografies que crec que documenten bastant, no?, una mica la cosa d'allà, i em va agradar molt poder compartir aquestes fotografies, per una banda. Per altra banda, el Sergi, l'altre company, va començar a organitzar un camp de treball per aquest estiu i em va demanar al cap de pocs mesos que jo coordinés el camp de treball. Així que jo crec que aquell camp de treball de Marroc va ser la llavor d'un camp de treball que he fet aquest estiu, que fa pocs dies que he tornat aquí a Vilafranca del Penedès, per nens de centres de menors d'entre 7 i 11 anys, i aquest camp el va dissenyar el Sergi i jo vaig estar coordinant els voluntaris, I es pot dir que ha sigut una continuació, no?, d'aquell camp de treball de Marroc.
Digue-li a algú que ens estigui escoltant, escolta, vés a Marroc perquè et servirà per, o hi trobaràs...
Vés a Marroc perquè et quedaràs emborratxat dels colors.
Xavi Siles, moltes gràcies per venir al Coneix Món.
Igualment, moltes gràcies.
Nascuda a Casablanca, la cantant marroquí de pop àrab, Sofia Marix, no sols domina el camp de la música, sinó que també el del cinema, i és que tan sols amb 15 anys protagonitza una pel·lícula amb Sofia Loren. Això que sona es diu Besaf, Besaf.
Doncs amb aquest BGF ens anem posant en sintonia de Marroc i ens va molt bé per començar a preguntar-li a la responsable del Servei Civil Internacional per la seva organització. Dasha Prokhajina, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
L'he pronunciat bé el teu cognom?
Sí, perfecte.
Dasha, tu ets de Rússia?
Sí, sóc russa.
Però parles un català de nivell, eh?
Bueno, vaig aprendre una mica a Rússia.
Molt bé, molt bé. Escolta, explica'ns què és i què fa el Servei Civil Internacional.
El Servei Civil Internacional és una organització que fa molts projectes molt interessants i diversos, però la cosa que farem... Més de tot, són els camps de treball. I els camps de treball internacionals... els tenim 800 camps a tot el món.
800
es camps.
Es diu molt ràpid,
sí,
eh?
800 camps, més o menys, a tot el món. Són els camps on van els voluntaris de Catalunya o de tots els països del món. És que... clar que 800 camps no són els camps de la nostra organització, sinó dels organitzacions partners de Servei Civil Internacional. I Servei Civil Internacional és una organització, una de les més velles, antigues, diguem-ne, perquè té 90 anys ja.
90 anys?
90 anys, sí. Va començar després de la Primera Guerra Mundial i a Catalunya, la branca de Catalunya va començar a l'any 1982, em sembla. Sí, i doncs... tenim camps a Catalunya on venen els voluntaris de tot el món i enviem els nostres voluntaris de Catalunya a diferents camps de treball a tot el món.
Deixa, quin tipus de voluntari? Diries que hi ha un perfil de persona que sol ser voluntari que se'n vol anar d'aquí a Catalunya cap a destinacions de la resta del món?
És que el perfil de voluntari és molt ample. És una persona que té 18 anys i no hi ha altre límit d'edat.
Més jovenets ja no els deixem marxar.
No. I doncs és una persona que parla anglès una mica,
sí.
O parla anglès amb gestes, no sé. I és una persona que vol conèixer el món, que vol viatjar, que vol ajudar l'altra gent, que vol canviar una mica el món amb el seu treball voluntari. Ah, sí?
Aquest seria una mica el propòsit del Servei Civil Internacional.
Sí, sí.
Deies també que es fa un treball amb l'organització d'allà, no? Amb la local.
Sí, sempre treballem allà. Sempre hi ha una organització d'envio que som nosaltres, pels voluntaris de Catalunya, i sempre hi ha una organització d'acollida que és una altra organització a un altre país.
Com es contacta aquesta organització? Com establiu els primers vincles per acabar decidint, escolta, aquí farem un camp?
És que hi ha moltes trobades durant l'any per organitzar el camp, per establir partnership entre les organitzacions. I hi ha una organització que es diu Alliance d'Organitzacions Voluntaris d'Europa. I bueno, també tenim un sistema en la web que ens ajuda molt a fer tot molt ràpid, a enviar els voluntaris o a acollir els voluntaris.
Sí.
I doncs ara es fa molt més ràpid amb la tecnologia que tenim i ens relacionem molt. Doncs cada vegada escric molts correus i contesto a les trucades de telèfon i, bueno, així treballem.
És força àgil, vaja. Tots aquests voluntaris necessiten una formació?
Sí. Intentem donar la formació a tots els voluntaris. Bueno, i aquest any hem fet quatre formacions. Dues formacions generals pels que van als camps de treball i bueno, eren formacions d'una mica de sensibilització de com va el món, de, bueno, de la interculturalitat i coses així, i també una mica sobre els conflictes i els possibles problemes dels camps de treball. I també hem tingut dues formacions pels que van als camps del nord, que és Europa, Amèrica del Nord i Japó, i pels que els van als camps del sud, que són Amèrica Latina, Àsia, Àfrica, és una mica més específic.
Us diuen els voluntaris quan tornen, ostres, sort que la formació em veu explicar allò, perquè si no en tal situació no hagués sabut com reaccionar o em van haver rebre-la.
Sí, de vegades diuen així, però de vegades diuen que cap formació pot preparar-te per aquesta experiència, perquè és la experiència, és la teva experiència i cada vegada és diferent.
Única i insubstituïble, única, sí. No? Escolta'm, amb quins diners es pot fer tot això? Com es financia? Busqueu ajuts? De quina manera busqueu omplir la caixa per llavors poder fer tots aquests camps?
Doncs tenim alguns fons de finançació.
Sí.
I, bueno, és que no estic segura què són. Em sembla que és Generalitat de Catalunya, també algunes entitats. I, bueno, a la pàgina web es pot llegir.
Doncs dona'ns-la, sí. Que així qui ens estigui escoltant i es pugui interessar, sí, sí, podrà connectar-se ara mateix. Vinga.
Sí. La pàgina web és sci-cat.org. I allí, a mà esquerra, hi ha una columna on es diu, bueno, finances i, i cadascú pot llegir. I també els voluntaris, quan van als camps de treball, paguen una quota. I aquesta quota, una part d'aquesta quota és per la tramitació dels documents, per la feina a l'oficina, però altra part és com una donació per ajudar els camps de treball que tenim a Catalunya. Mm-hmm. I així funciona a tot el món. Doncs els voluntaris d'Islanda que van a Catalunya paguen a Islanda per financiar els camps allí, i bueno, els voluntaris de Corea del Sud ho fan també, i doncs així funciona.
Algú que ens estigui escoltant, t'hagi fet cas i hagi entrat ara a la web, pot pensar, ostres, doncs mira, estic veient que em faria gràcia anar cap aquí. Quant temps passa des de que algú us veu a la web fins que pot acabar anant a un camp de treball en concret?
Bueno, depèn. Si són els camps d'Europa, és més fàcil, i pot ser que sol·licites el camp un dia i el segon dia ja ets acceptat i pots anar. Però normalment diem que és una setmana més o menys, i clar que bueno, per esperar la resposta de l'organització d'acollida, i també has de comprar els bitllets, i si és un camp a un país d'Àfrica o Àsia on necessites un visat, i doncs és una mica més llarg i has de comptar amb el temps. Ah, sí. Però encara queden places als camps a agost, i doncs es pot intentar.
No és un problema de temps, vaja. Dasha Prokhorina, moltes gràcies per haver vingut aquí al Coneix Món.
Gràcies.
Després d'aquesta conversa també us volem apropar una història, una llegenda, un conte del Marroc. Som els Contes del Món. Sara, quin conte has descobert que vols compartir amb nosaltres?
Doncs mira, un conte procedent, original, popular i tradicional del Marroc. Es diu L'Ogre Beneit. Aquesta és la història d'un home que es diu Ahmed. Un dia decideix anar a passejar pel bosc, agafa un sac de cuir i dins hi posa un ou i una rata. Amaga el sac sota els seus vestits i se'n va. Quan hi arriba, veu una cova molt gran on viu un ogre. «Que hi ha algú?», pregunta Ahmed. «Sí, jo, l'ogre de la cova. I què hi fas tu dins d'aquesta cova?» «I porto tota la gent que penso menjar-me. Entra i veuràs que et dic la veritat». Ahmed entra i veu per terra, a un racó, la roba i els fusells de la gent que s'havia menjat l'ogre. «Queda't», li diu l'ogre, «serem amics i no et menjaré». Es queda amb ell com dos amics, compartint el menjar que han caçat, excepte quan és un home. Llavors només en menja l'ogre. Un dia cacen un bou, però no tenen llenya per coure'l. Llavors l'ogre li diu a Ahmed: «Ves a buscar llenya per coure el bou». Ahmed marxa i s'arriba fins al bosc, tot pensant: «Si no porto prou llenya, l'ogre s'enfadarà». Es posa a tallar arbres sense descans. L'ogre s'espera dins de la cova, però com que no veu que l'home torni, el va a buscar, el troba tallant arbres. «Què fas, Ahmed?», li pregunta. «Per què em fas esperar tant?». «Fa falta molta llenya per fer coure el bou», respon Ahmed. «Per això talo tants arbres». L'ogre, sorprès, no diu res. Dona una puntada a un arbre grandíssim que cau per terra i el carrega l'espatlla. «Vinga, anem, tornem a la cova. Ja tenim prou llenya». Quan són dins de la cova, l'ogre veu que no tenen aigua i envia Ahmed a buscar l'aigua. Ahmed pren la pell del bou per omplir-la. Arriba a la font i veu que no podrà carregar la pell de bou tota plena d'aigua. faré un canal que porti l'aigua fins a la cova. L'ogre espera, però Ahmed no torna i el va buscar. Què fas aquí? Pregunta l'ogre. Vull fer un canal que arribi fins a la cova. La pell de bou és massa petita. Tindrem poca aigua, respon l'home. L'ogre omple la pell i se la carrega a l'espatlla. Vine, tornem cap a casa. Ja tenim prou aigua. Una nit estan tots dos asseguts al voltant del foc. L'ogre es passa la mà pels pèls i en treu un poll ben gros. Què és això? Li pregunta Ahmed. Un poll meu? Bé, doncs, jo també n'agafaré un dels meus. I treu la rata del sac de cuir que portava sota els seus vestits. Aquí tens el meu poll, diu l'home. L'ogre se'l mira i veu que té potes, boca, ulls i cua. De debò que és un dels teus polls? Sí, contesta. Posa't el dit dins la teva boca. L'ogre obeeix i la rata li mossega. Poc després, l'ogre agafa una pedra entre els dits i la xafa. Queda feta pols. Veus? Puc convertir una pedra en pols. Jo puc convertir una pedra en aigua, contesta Ahmed. Ja ho veuràs. Agafa l'ou i l'esclafa. Llavors l'ogre pensa. És molt més fort del que em pensava. Hauré de vigilar més i separar-me d'ell. Una nit, mentre dormen, l'ogre agafa el fusell i dispara. Ahmed es desperta espantat. Què és aquest soroll? Ahmed s'aixeca els pantalons i diu: el meu cul que s'ha tirat un pet. Ah, sí? Contesta l'home. Espera, jo també em tiraré un que farà caure la cova. Espera't que surto. Ahmed se'n torna cap a casa i dona gràcies a Déu. Déu meu, gràcies per haver-me salvat. L'ogre no se m'ha menjat. Mentrestant, l'ogre deia: gràcies, Déu meu, per haver-me salvat. Ahmed no se m'ha menjat. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos.
I fins aquí el Coneix Món d'avui. Esperem que hagueu disfrutat aquest viatge pel Marroc de la mà del Xavier Siles, que ens ha acostat la seva experiència en els programes de voluntariat que organitza el Servei Civil Internacional, l'SSI, entitat que hem conegut a través de la Dasha Prokhorina. Dijous que ve hi tornem, també a les 9 del vespre, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz de la producció, Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Si heu fet tard, cap problema. Aneu al web coneixmon.org i allà teniu les imatges del viatge i el programa sencer. Un plaer ser aquí, a Ràdio L'Hospitalet. Coneix Món, una mirada estricta, estrictament humana. Ei, i bona aventura.
أعشق من قلبي. وبحنان أنت تأخذ يدي فتسقط كل الأسرار لن أسمح لغيرك